El que és esperable és que es pugui aplicar i pugui tornar, en aquest cas, el president Puigdemont. Però tot el que va passar, tot, des de les institucions actuant o inhibint-se, la justícia aplicant la llei, les institucions tornant representatives, tornar-se a posar en marxa per solucionar un tema com que finalment una instància superior europea apliqui doncs algú que els jutges d'aquí no veuen, tot el procés jo crec que ha seguit i ha explicat molt bé com funciona un estat democràtic i un estat de dret. I el que s'ha d'exigir a les institucions de representació democràtica és que no s'inhibeixin de la seva responsabilitat, perquè si no és veritat acaben assumint funcions impròpies gent que està preparada i dissenyada per fer altres coses.
Vicent.
No és una competició, senyor Corredor, per saber exactament quin estat és el més democràtic del món. Si fem un rànquing, evidentment, per desgràcia per a la humanitat, hi ha un percentatge d'estats governats avui en dia per autoritarismes, dictadures i per déspotes que ens porten moltíssim avantatge als altres estats. I, per tant, no crec que sigui aquesta la competició. El que sí que crec que és cert moltes vegades és que el que cal és, dins d'un sistema que pot fer, que pot ser millorable, doncs mirar de millorar-ho i no pensar que vivim en el millor dels mons. I no pensar tampoc que la gent que fa crítiques a com funcionen algunes de les parts d'aquest estat, el que vol és qüestionar-lo, derruir-lo o no sé què. Jo sí, crec que sí, que vostè diu que durant tot el procés tot es va fer magníficament, d'acord, a Lleida, d'acord, però mire, resulta que al Quebec, o que a Escòcia, o que a la Gran Bretanya, això no es fa de la mateixa manera. I em fa l'efecte que la sensació de la integritat territorial i de la unitat de la pàtria que té Espanya i els seus poders constitucionals, dins del que és la humanitat, segurament seria homologable a molts altres, però per a mi no són exactament exemplars. No ho són. I, per tant, dir que tot està molt bé i que tot ha funcionat correctament i que tot, dins del paràmetre en què es mou vostè, dins del paràmetre d'una persona que diu que el govern de Pedro Sánchez ha tornat a Catalunya a l'ordre. I jo dic, home, a l'ordre. A l'ordre serà el de vostè. O a l'ordre constitucional, tant com entenen la Constitució alguns. Per mi, aquest ordre...
Ho ha aconseguit?
Per mi, sí. Aquest ordre...
Però què vol dir ordre?
No, per mi, clar, per mi aquest ordre no és derrotar la discrepància. No. I derrotar la moltes vegades amb totes les armes possibles.
Ara tornarem al debat sobre si s'ha tancat el fals la història del procés.
Perdone,
entre els esbufecs i això, veure 10 vegades la mateixa pel·lícula, avui tenim un àgora de déjà vu molt constant, eh? Yeah. Va, que volem canviar de tema, volem parlar de mosques, però Marc, ja deies. Sí, no hi ha cap metàfora, abans que algú la vulgui fer. No hi ha cap metàfora.
Res, només per afegir, un estat que impedeix votar amb porres no és el més democràtic del món.
Ja està. Però jo puc parlar...
Debat tancat, si voleu.
Sí, digues, Nacho, però anem acabant. Va.
Sabia que tornaria.
Sí, exacte.
No, bueno, escolta'm, o sigui, Espanya és una democràcia plena i de les poques del món. Pregunta fora qui vulguis i, en fi, que hi ha consens, però com només a Catalunya es té aquest debat sobre si Espanya és una democràcia, doncs, escolta'm, a mi el debat em sembla fantàstic des de la lògica teòrica de la ciència política, però no tinc res més a aportar perquè hi ha prou evidències com per tenir respostes. No, i jo el que vull dir és una cosa al Vicent Sanchís.
És un esforç.
Jo vaig fer...
Com si fora Sánchez, però en plan...
Exacte, el sanchisme sóc jo.
El sanchisme sóc jo.
Doncs aquí sí que defensem el sanchisme.
Traiem aquest tall. El sanchisme sóc jo, Nacho, deies.
No, molt ràpid. Durant el procés es van fer moltes coses malament, especialment per part de les institucions representatives. Tant pel govern de la Generalitat, que va fer el que li va sortir dels nassos, com el govern d'Espanya, que va passar absolutament del que estava passant. I aleshores es va col·lapsar el sistema, però justament els responsables del que va passar van ser institucions representatives. No acusem a la justícia de fer l'únic que sap fer, sinó acusem o assenyalem els responsables institucionals que no tenen capacitat de fer el que han de fer. I això es passa avui a Espanya, per això els jutges entren en escena, per això el fiscal, insisteixo, el cas del fiscal general és conseqüència d'un conflicte institucional entre el govern d'Espanya i la Comunitat de Madrid des de fa 6 anys que no volen resoldre. I això està passant també
hi ha alguna cosa més, no? És a dir, si estem acusant algú per filtracions i resulta que cada dia se'n fan 30, home, no fastidiem.
A veure,
no és només conseqüència d'això.
10 i 5 minuts. 10 i 5 minuts. 10 i 5 minuts.
S'ha acabat.
10 i 5 minuts.
Exacte.
Més és que insisteixo, és un déjà vu, això. Aviam, deia que volíem parlar de mosques i que no era cap metàfora, jo deia de debò. Ho vam explicar ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio. A Hostalric, a la selva, des de fa una setmana els veïns estan convivint amb una autèntica plaga de mosques. El focus ve d'una empresa de reciclatge on hi havia plàstic contaminat. Ara mateix podem parlar amb l'Eugènia Oliver, que és propietària d'una botiga d'Hostalric, de la botiga Tarannà. Eugènia, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com esteu? Com ho porteu? Com ho porteu?
Ara molt millor. Ja es comença a notar tot el que ha implementat per solucionar-ho.
O sigui, hi ha menys mosques, vaja.
Sí. Ahir vam poder topar una bona revella per al balcó.
Ah, anava a preguntar això, eh? És a dir, la revella la vau poder fer.
Sí. El balcó, sopant a fora.
Perquè fins ara això era impossible, fins que no es prengués aquestes mesures.
Totalment. Totalment impossible. No era... No, era impossible.
Com,
no podia.
N'hi havia tot arreu, de mosques, o hi havia una part del poble on n'hi havia més que altres?
Suposo que a la zona on que estava més propera al polígon n'hi havia més. Mm. Aquí a la zona del Castillo, que és darrere les escoles, sí, n'hem tingut moltes, però ara ja fa un parell de dies que ja no notem bastant. Li han dit que ahir vam poder sopar sense cap molèstia.
Què s'ha fet fins ara? Aquestes mesures que, pel que us han explicat els veïns, aquestes mesures que ara dius que han funcionat, què s'ha fet?
Eliminar el centre de focus.
I amb això resolt.
Sí.
Perquè fins ara deies que ni finestres obertes ni res, i amb aquesta calor,
no,
doncs déu-n'hi-do.
Jo no tinc botiga pròpiament, és un taller, i cada vegada que obríem la porta per entrar a l'aula era com... 10, 20 mosques, totes de cop. I un dia vaig haver de dir, sortim tots de fora, soc contrari als sprays aquests químics, però és que el vaig haver d'utilitzar perquè és que era inviable qualsevol tècnica natural que puguis utilitzar. Llavors vaig ruixar, vaig esperar que s'evaporés, i al cap d'una estona vam anar entrant així amb molt de compte per dir, ja, anem espantant el que hi hagi perquè la porta, perquè jo normalment treballo amb la porta oberta, ara quan fa bon temps. Però totalment inviable. Mm.
Per tant, ens alegrem que, escolta, que la cosa millori.
Sí.
Doncs, escolta, Eugènia, moltíssimes gràcies per explicar-nos. Ens alegrem que la cosa vagi millor, de debò.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a tu, a l'Eugènia Oliver, que és propietari de la botiga Tarannada d'Hostalric de la Selva, amb aquestes mesures que diu que s'han pres, perquè des de la redacció, Lara García, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Què ens ha dit l'Ajuntament sobre això?
Doncs el consistori ha preferit no fer declaracions avui, però ahir sí que van publicar un comunicat. L'Ajuntament ja va obrir un expedient a l'empresa causant d'aquesta plaga i ara diuen que l'empresa ja retira tot el material contaminant i a partir d'ara s'aplicaran mesures de control i s'han instal·lat al poble 100 trampes de feromones. En els pròxims dies se n'instal·laran 150 més.
Gràcies, Lara. Fins ara.
Fins ara.
Déu-n'hi-do, aquestes coses que passen, aquestes. Per què em mires així?
No, jo entenc les molèsties que pot suposar que poden ser terribles, però també hi ha tres o quatre coses que són constatables. Si saps això de què ve, doncs tu acabes amb el focus del problema o impedeixes que torni a passar i en principi ja està. Després, no sé quants dies viu una mosca, però suposo que una mosca viu 4 o 5 dies, o els que siguin, però poquets, vull dir, no sé allò de que una mosca...
Ja veig que no és metàfora de la política.
No.
Una ara mosca, sí que ha quedat clar.
Una mosca no és com un partit del Barça vist 35.000 vegades. No arriba a viure tant. Sí. I per tant, jo crec que, clar, el que s'ha d'intentar és que això no torni a passar. Sí. I que s'ha d'anar també.
Què és material contaminat? Jo m'he quedat amb la cosa. Suposo que requereix una
investigació. Plàstic contaminat, amb una empresa, de reciclatge.
En teoria, l'ajuntament explicava que hi havia uns palets infectats amb mosques.
Ja.
I que a partir d'aquí es van estendre per tot el municipi perquè l'empresa no va fer res.
Ja, però clar, unes mosques...
Això sí, es reprodueixen molt fàcilment.
Déu-n'hi-do,
Sí, no, aquest era l'altra qüestió.
Aquest és el problema.
Potser sí que aleshores és metàfora.
No, perquè algú que estigui fent zàping i digui, ui, hem passat a parlar d'una cosa a l'altra.
No ens deixen parlar del procés, ni de les metàfores. En Freddy ens està matant avui.
No estic matant res.
Està ordenant.
Exacte, però se'n diu moderar, que no és el mateix.
El senyor Bataller volia explicar una anècdota històrica en la qual el paper d'una plaga de mosques...
La
llegenda de Sant Narcís, a Girona, que explica que del cadàver de Sant Narcís, quan el van obrir l'ocupació francesa, van sortir una sèrie de mosques que van fer que marxessin tots els francesos de la ciutat i es guanyés aquella guerra.
És com el seu timbaler del Bruc.
Anava a dir.
Sí. Va, Montserrat, no te'n riguis, que és molt important.
No, no,
Sant Narcís pels gironins.
No, no. Però, home, un dels contes que jo llegia de no, petita també era justament aquesta llegenda i em semblava fascinant. Home.
I és això fascinant. Fa que cada any se celebri les fires de Sant Narcís, el patró de la ciutat.
10 i 10 minuts. No cuentas con nadie, no quieres Venga, a nadie. Vives en un mundo que no hay nadie en él. Yo no quiero nada, yo solo te ofrezco agua limpia y fresca que no quieres beber. Té un sentit, això. No és cap metàfora, tampoc, però sí té un sentit. Tanquem l'àgora amb el Nacho Corredor, el Vicent Sánchez, el Marc Bataller i la Montserrat Nebrera, però abans Francesc Soler, Lara García, com esteu? Bon dia.
Bon dia.
Més coses que avui explicarem aquí al matí de Catalunya Ràdio.
Tot seguit entrevistarem el genetista Carles Lalueza Fox, el rector del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, investigador de l'Institut de Biologia Evolutiva de Barcelona, acaba de publicar el seu nou llibre, Identitat, què nos dice l'ADN sobre quiénes somos.
I després, secció de tele i sèries, amb Mariola Cubells i Darío Porres, parlarem de la nova sèrie documental de la vida de Rocío Jurado, que s'estrena demà a Movistar Plus, per això aquesta música.
Ara.
Comentarem el material inèdit que ha portat la seva filla, Rocío Carrasco, fotos, vídeos, gravacions en directe i una autobiografia no publicada.
A les 11 tindrem amb nosaltres la primera alpinista catalana coronada a l'Everest, Araceli Segarra, quan fa 30 anys d'aquesta fita històrica.
I acabarem amb els temes pendents, amb la tropa d'un mort al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jovany, Joel Díaz, Dona Vinyamata i Xavi Espinosa.
Algun fan de Rocío Jurado entre els agoristes d'avui? O...
Jo, bueno,
passem,
si
n'hi havia
algú... Amb dues copes, tothom.
Això està molt ben vist, Nacho, sí. Està molt ben vist. Gràcies, Nacho Corredor, Vicent Sánchez, Marc Bataller, Montserrat Cabrera.
Puja, puja.
Vinga, bon Sant Joan. Que bondat.
Adéu, bon dia. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Filets de lluç sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. I detergent Marsella sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. Lidl, val la pena.
Maria, els tens?
Oh, fa un any que els preparo.
Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
O sigui, ja bufo.
Bufa! Bufa!
Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
Quan viatja, quan capbussada nocturna, quan conversa interminable entre amics, quan Mini Cooper, quan Esperanta i només 200 unitats limitades. 3, 2, 1. Aquest estiu aconsegueix l'icònic Mini One en la versió més accessible. Més info a mini.es. Mini One. Tots volen One.
Andreu, Jana, vinga, la tovallola que marxem.
Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a 6è de primària per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls online o a la teva llibreria.
Et demanarem fer mates.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Com es diu el teu fill?
Es diu Fortià.
Fortià, ja hem acabat.
Ja hem acabat. És que
hem acabat.
Està patint una mica
la conciliació
familiar. Home, molt bé, Fortià, ho has fet molt bé. Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
Moltes gràcies.
Adéu.
Continua el programa, no ploreu, que continuem.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La millor hora del dia.
Dia de Sant Joan, matí de Catalunya Ràdio, és un quart d'onze. I am
what I am. El matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I.
Que avui volem parlar de qui som i com es pot definir qui som. I ho volem fer des del punt de vista estrictament genètic. Ens acompanya el genetista Carles Lalueza Fox. Professor Lalueza Fox, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ell és el director del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, investigador de l'Institut de Biologia Evolutiva de Barcelona, i acaba de treure el llibre Identidad, ¿qué nos dice el ADN sobre quiénes somos? Un llibre on, professor, vostè assegura que la genètica ens fa els humans membres d'una mateixa família.
Sí, la genètica té, en el debat sobre identitat, tant sigui la nostra identitat individual com col·lectiva a diferents nivells, genealògics o de població, diferents coses a dir, que algunes són positives i altres, bé, no és que siguin negatives, però segurament el que li intentem demanar a la genètica llavors no ens ho pot contestar.
Però fins a quin punt la genètica defineix això, qui som?
Bé, això depèn, és una opció personal, en el fons, no? Nosaltres tenim moltes maneres de definir-nos, ja dic, a nivell tan individual com col·lectiu, perquè quan et defineixes a nivell individual també estàs definint com penses que l'altra gent et percep a tu i com hi ha altra gent que pugui ser similar a tu. Més enllà d'aquestes opcions que són personals, sí que és veritat que hi ha moltes que tenen una dimensió temporal, és a dir, nosaltres ens veiem com a part d'un col·lectiu, com a part d'una família, d'una genealogia, i sempre que hi ha una dimensió temporal, la genètica té alguna cosa a dir, perquè la genètica, el nostre genoma, en el fons, és un compendi del passat. Ens està explicant coses de qui som, d'on venim, amb quins estem emparentats, etc. Per tant, en qualsevol concepte d'identitat, que ja dic, que després tu pots triar el que vulguis, el millor cap d'aquests et convenci o el pots anar modificant, en qualsevol d'aquests conceptes d'identitat, per descomptat, si hi ha una dimensió temporal, la genètica té alguna cosa a dir-nos, no?
Clar, és a dir, en aquest llibre Identitat, que nos dice el ADN sobre quiénes somos, hi ha diversos punts que són interessants des de molts punts de vista, ja els volem abordar amb vostè, però, per exemple, hi ha un moment que fins i tot té una frase que a mi té ressonàncies polítiques actuals, no? Perquè vostè diu que les poblacions pures no existeixen.
No, això tampoc és que sigui molt innovador des del punt de vista de la genètica. Em sap greu, no seria el més exciting, no?, del meu llibre. El que s'ha descobert, no només a partir dels genomes de les poblacions actuals, que n'hi ha milions ja de seqüenciats, sinó en els darrers anys s'han acumulat 15.000 genomes antics de poblacions històriques, en alguns casos que tenen només centenars d'anys respecte a nosaltres. I el que s'ha vist és que totes les poblacions tenen diverses capes d'ancestralitat que les conformen. Ens podem imaginar, ja sé que és una imatge una mica burda, però ens podem imaginar com les capes d'un pastís. I tots compartim aquestes capes amb diferents proporcions. I això fa que sigui realment difícil, des d'un punt de vista científic, definir poblacions quan en realitat comparteixes amb les del voltant els mateixos components genètics, no?
És cert que això és una cosa que fa temps que es diu. El que passa és que, tal com tenim ara mateix el món, aquest recordatori de que no existeix el concepte de població pura des d'un punt de vista estrictament genètic, sí que ho trobo destacat. De fet, vostè comença el llibre, molt al principi del llibre, explicant que en un moment determinat, amb una investigació que fa amb la població sèrbia, per exemple, quan diu que comparteixen origen genètic amb els croats, doncs home, que vostè rep una sèrie de feedback negatiu, no? Rep una sèrie de gent que li diu que no li agrada aquest diagnòstic.
Sí, sí. Vaig anar a fer una xerrada a l'Acadèmia Nacional de Ciències de Sèrbia. Hi havia tota gent escridassant-me en serbo-croat. Però, bueno, sí, esclar, hi ha aquest component polític. Hi ha una barreja, no?, en aquestes identificacions polítiques que, a més, en el segle XXI cada vegada tindran més importància, crec jo, que barregen conceptes culturals com la llengua, etc., amb aquesta idea de que comparteixes un passat que sovint és un passat mític, no? Nosaltres també tenim aquí, me'n recordo, no?, quan era petit, ens parlaven dels visigots, no? Ens feien aprendre la llista dels reis gots. Ara suposo que ja no es fa.
Sí, crec que no es fa,
però...
això.
Però hi ha aquesta, sobretot els estats-nació, no?, tenen aquesta anclatge cap al passat i, novament, des de la genètica podem estudiar el passat, per descomptat, podem recuperar genomes de la gent que va viure en aquest període, en el cas de les migracions eslaves, que comencen cap al segle IX, segle X, i que porten, entre altres coses, les llengües eslaves als Balcans. Doncs nosaltres vam recuperar centenars de genomes d'aquesta migració, que la podíem traçar en directe, en l'espai i en el temps. Però, clar, òbviament no estava només circunscrita al que és ara Sèrbia, no? la nació, el país, no? Sinó que també es veia aquesta mateixa migració com anava permeant fins a arribar a l'actual Grècia, no? Clar, per què divideixes un gradient en un lloc i no en un altre, no? Clar, doncs, novament, des de la genètica no es recolza això, però sí que és veritat que hi ha aquesta barreja de missatges polítics que intenten, doncs, ancorar-se en el passat, no?
Hi ha un altre dels punts també molt interessants del seu llibre, que és un tema que vostè ha estudiat abastament, que és el tema dels dobles, allò que en diuen els doppelgangers, allò que en algun punt del món hi ha algú que és igual que jo.
Sí, això és un estudi en el qual vaig participar, que el va liderar el Manel Esteller, que des d'un punt de vista científic el trobo molt raonable, és a dir, ara a través de les xarxes socials sovint veiem fotos de gent que s'han trobat per atzar, no? I que tenen un aspecte molt semblant, més enllà de que portin el mateix pentinat i coses així, no? I llavors, des d'un punt de vista científic, és molt raonable pensar, bueno, aquesta gent, si s'assemblen, per què s'assemblen? I llavors, en aquest estudi, el que vam fer va ser seleccionar tot de parelles d'aquestes que havien sortit a les xarxes socials, estudiar el genoma. El primer cas de descartar és que siguin família llunyana o alguna cosa així, que això és la part que vaig fer jo, no? Alguns venien dels mateixos països, però no estaven ni llunyanament emparentats com a família. Però després es veure que, clar, compartien tota una sèrie de gens que intervenen en l'estructuració facial, tot i que són molts gens, poden ser alguns centenars, és veritat que és un nombre finit, i, per tant, tenint en compte que la humanitat se'n va cap a 8.000 milions de persones, si és que no ha passat, perquè ningú ho sap, doncs és evident que aquestes combinacions finites acaben, segur, proporcionant gent que té un aspecte facial semblant al teu. Per tant, des d'aquest punt de vista probabilístic, tots tenim un doble com a mínim. I l'altra cosa interessant és que no només compartíem aquests gens facials, sinó alguns gens de comportament associats a dieta, hàbits, etc. No?
És a dir, que els dobles no només comparteixen gens implicats en els trets, diguem-ne, físics, sinó també en aspectes de comportament, de fumar o no fumar, per exemple.
Sí. Estil de vida, etc. Sí. També, òbviament, una base genètica complexa, però bueno, que s'assemblen no només físicament, no?
És que a mi això és d'aquestes coses que, em perdó de l'expressió, em peta el cap, diguem. És a dir, que hi hagi tants éssers humans i la combinació genètica sigui limitada, i això fa, doncs, que necessàriament, estadísticament, com deia, hi hagi, no sé, quantes persones hi poden haver com nosaltres al món?
Això no, seria
no
difícil
sap,
de...
Sap, eh?
de modalitzar, no?
Sí.
No ho sé. Clar, una altra cosa interessant també és que és pensar en la nostra genealogia i en els nostres avantpassats, no? Que també està relacionat. Nosaltres doblem el nombre d'avantpassats a cada generació, per això tenim 2 progenitors, 4 avis, 8 besavis, 16 rebesavis, etc. Però resulta que a partir de la segona generació, cada un d'ells no ens ha donat exactament la mateixa proporció de genoma, és a dir, no hem rebut de cada avi 25% exactament, sinó que aquesta xifra fluctua una mica, que pot anar des d'un avi un 20% i de l'altre un 30%, i això també podria fer doncs, que en les famílies hi hagi gent que s'assembli més, jo què sé, al besavi matern, que no el besavi patern, senzillament perquè és possible que hagin rebut més ADN d'una branca o de l'altra. No?
Això dels dobles, hi ha un moment que fins i tot vostè hi fa referència en el llibre, als casos d'actors com Nicolas Cage o John Travolta, que en un moment determinat van córrer imatges del segle XIX de persones que, vaja, que semblen realment clavats, que penses, això deu ser intel·ligència artificial, deu ser falsificat, perquè són persones realment molt iguals a Nicolas Cage o John Travolta, persones del segle XIX.
Sí, això ho trobo molt, molt fascinant, no? Pensar, perquè allò els va molt bé a la gent que pensen que creuen la reencarnació, no?
Sí, exacte. I ara que vostè parlava de les famílies, també destaca en el seu llibre que els bessons que es consideren idèntics, no tenen una genètica idèntica.
Sí, això és també una troballa molt recent. De fet, la majoria de coses que explico en el llibre s'han descobert en els darrers 10 anys. A ningú se li havia acudit seqüenciar el genoma sencer de bessons que són idèntics, no? Perquè, clar, són idèntics perquè és una mateixa cèl·lula que s'ha separat durant el procés embrionari en 2 cèl·lules. Però quan es va veure és que no eren exactament idèntics, sinó que hi havia mutacions que s'havien acumulat en alguns estadis inicials un cop les 2 cèl·lules, anem a dir, s'havien separat, i en promig acabaven sent diferents al voltant de 5 mutacions. No és que sigui molt important, senzillament és perquè veiem el nivell d'individualitat tan extrem que tenim que fins i tot les persones que són idèntiques doncs realment no ho són. En alguns casos hi havia bessons que tenien com 20 mutacions de diferència entre un i l'altre. No?
Hi ha més interès ara per aquestes qüestions, per saber com som genèticament? Ho dic perquè ara veus sovint aquestes empreses on tu els envies una mostra de saliva i et fan un perfil genètic complet i et diuen fins i tot amb qui el comparteixes.
Sí, sí, totalment. Hi ha moltíssim interès, perquè hi ha gent que pensa que la genètica li dirà, finalment, quin és el significat de la seva identitat. No? Hi ha gent que hi confia, cegament. I als Estats Units hi ha aquestes empreses, han seqüenciat el genoma, em sembla que de 50 milions de persones, que pràcticament una quarta part de la població. Clar, que hem de tenir en compte que als Estats Units és una societat que s'ha generat doncs, amb grans barreges en els darrers centenars d'anys i sovint la gent doncs, no té clar els seus besavis venien de no sé on, etc. No? Jo també m'ho he fet, Vull dir, jo fa molts anys em vaig fer en una d'aquestes companyies el meu genoma. I bé, és divertit, no? Per exemple, una cosa que poden fer fàcilment és trobar cosins teus més enllà de qualsevol genealogia que puguis tu recordar a nivell familiar. És a dir, cosins cinquens, cosins sisens, cosins setens, jo en tinc com 400 escampats pel món, sobretot per als Estats Units, perquè, clar, aquestes companyies també és allà on tenen més clients, allà poden afinar més, no?, aquestes coses, i probablement de la branca anglesa de la meva família, tinc allà tot de cosins sisens, setens, que amb els quals comparteixo doncs, probablement menys d'un 1% del genoma, no?
I no li causa un cert neguit que hi hagi una empresa que tingui aquestes dades seves?
Ah, bé, això és una cosa interessant. Sincerament, he de dir que tots nosaltres estem ja en aquestes bases de dades.
Fitxadíssims.
Encara que no haguem donat el nostre perfil, mira, t'ho explico molt fàcilment. Imagina que jo cometo un crim i deixo una mostra de sang meva allà. I jo no m'he fet el perfil en aquesta companyia on tinc ara 400 cosins setens. L'FBI o qui sigui que això ja s'ha fet, mira aquest perfil desconegut d'un assassí, bueno, podria ser la víctima, també, no sé per què m'he posat com a assassí, però bueno. I llavors detectarien que hi hauria de la base de dades de milions de persones, unes 400 persones que estarien un 1% més proper a la mostra que estan buscant, i després farien genealogia inversa d'unes quantes dotzenes d'aquestes persones i reconstruirien per veure com estan connectades i trobarien que estan connectades per 7 generacions enrere i baixant cap a baix. Deduirien qui és la persona que els connecta, que seria jo.
Clar, això vostè el llibre explica que, com deia ara, ja s'ha fet amb l'assassí del Golden State, no? És a dir, que va fer 50 violacions i 12 assassinats entre el 76 i el 86 i l'identifiquen el 2018, un home ja que en aquell moment era molt gran, gràcies a aquesta tècnica, això que en diuen genealogia inversa, si no m'equivoco.
Sí, i era un policia retirat, per això no havia estat mai sospitós, però ja s'ha fet en molts altres casos. Clar, aquí, en aquest cas, va ser el primer exemple, crec jo, i sí que va haver-hi una polèmica de, esclar, tota la gent que estava en aquestes bases de dades de companyies d'ancestralitat, ho havien fet signant doncs, unes clàusules de que les seves dades no es farien servir, etc, per altres coses, i bueno, en cas d'una ordre judicial doncs, es va requerir, i això va portar tota una sèrie de problemes ètics i legals. No? Perquè, clar, no oblidem que aquestes companyies, bàsicament, la gent ho fa per... tampoc ho fa per trobar parents llunyans, diria jo. Normalment ho fan per... una mica de manera recreativa, no? Per veure doncs, si tenen un 3% de genoma del nord d'Europa, un 1%, no ho sé, de merindi o alguna cosa així, no? Però no podem tatxar-ho de frivolitat. Té, per exemple, la comunitat afroamericana, que són, clar, venen descendents d'esclaus, ells no tenen accés a genealogies i a bases de dades, perquè tot això no es conserva ni es guardava, no? I, per tant, tenen una certa necessitat de conèixer el seu passat com a una espècie de reparació, no? És a dir, no és només una frivolitat. És,
no, i de fet, amb els afroamericans hi ha una cosa molt interessant que vostè també l'explica en el llibre, que és que molts d'ells van trobar, fent aquests rastres genètics, que tenien algun antecedent de persones blanques, i això remet, evidentment, a les violacions d'esclaves.
Sí, en promig, no és un percentatge menor, en promig a la població afroamericana d'Estats Units tenen un 24% de gens europeus. I quan es mira el cromosoma I, els homes l'heretem dels nostres pares, del nostre avi patern, etc. Clar, gairebé el 100% són d'origen europeu. Quan es mira l'ADN mitocondrial, que l'heretem a través de la mare, doncs també gairebé el 100% és d'origen africà, no? Per tant, aquí hi ha tota una història de dominació i d'abús, no? I en aquest cas és un llegat, suposo que difícil d'acceptar, anem a dir, no? Com li dies amb aquest llegat, no? Personal, que a més portes en els teus gens,
Vostè, hi ha una part del llibre en què es dedica a parlar de diversos referents històrics, per exemple, això de la sang de Lluís XVI, la investigació sobre la falsa sang de Lluís XVI, la trobo tremendament interessant, perquè és allò rastrejar si realment aquelles rastres de sang que estaven en una mena de gerro era la sang de Lluís XVI o no.
Sí, he fet algunes investigacions així, anem a dir, una mica excèntriques, no?, des d'un punt de vista científic, però bé, és veritat que tampoc no s'havia intentat mai recuperar un genoma de restes de sang seca de l'època de la Revolució Francesa, no? I, per tant, jo tenia curiositat per veure més enllà de si era el rei Lluís XVI o no era. Després va resultar que no era.
Que no.
És un cas de falsa relíquia laica, no?, podríem dir. Doncs hi ha també una pregunta científica, no?, de com es conserva l'ADN. També he fet coses una mica sorprenents, com la sang de Jean-Paul Marat, que el van assassinar a la banyera.
A la banyera.
I va esquitxar amb la seva sang unes notes que estava prenent, i també vaig recuperar ADN d'aquelles notes per veure doncs, quina malaltia podia tenir, que havia d'estar a la banyera, no perquè estigués banyant en aquell moment, sinó que estava tot el dia a la banyera, sí. No? Tenia una malaltia de la pell. No?
Vostè diu que si la genètica, amb tot això que ens està explicant, si la genètica s'explica de manera adequada, pot ser una forma transformadora, una força transformadora.
Sí, té una sèrie de missatges positius. Un l'has comentat tu al començament. Ràpidament ens adonem que estem tots interconnectats. A mesura que anem retrocedint les generacions, el nombre dels nostres avantpassats augmenta de manera astronòmica, de manera que si calculem els nostres avantpassats durant l'imperi romà, fàcilment són milions de milions. És impossible. Això senzillament és perquè els compartim. Moltíssims avantpassats estan interconnectats. I si busquéssim avantpassats nostres en aquell moment, estarien escampats per tot el món, encara que no hi haguessin grans migracions, que sí que hi han hagut, no? Mm. Per tant, hi ha tota una sèrie d'aquesta interconnexió que a vegades no se'ns fa evident i que es pot demostrar des de la genètica. Penso que és un missatge positiu en un segle, com dic, en el qual la cerca d'identitat personal i col·lectiva, ara que estem en un procés de redefinició de la globalització en grans àrees regionals, doncs serà realment un cavall de batalla, no?
Identidad, que nos dice el ADN sobre quiénes somos. Un llibre tremendament interessant d'en Carles Lalueza Fox. Aquí avui li agraïm moltíssim que hagi hagut convertir una estona del dia de Sant Joan amb nosaltres. Moltíssimes gràcies.
No, gràcies a vosaltres.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Visca'l, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
Ok, la universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ.
Sabies per què el kèfir d'Activia és un kèfir de veritat? Perquè conté autèntics llevats de kèfir. És boníssim i amb probiòtics que només Activia ha demostrat que arriben vius a la microbiota i nodreixen la seva diversitat. A més, comença els matins amb Activia Kèfir. Et sentiràs bé per dins i això es nota per fora. Activia Kèfir, un kèfir de veritat.
La tornada al col·legi és més fàcil al Corte Inglés. Vas canviar el val escolar de la Generalitat i equipa't amb tot el que necessitis. A més, si reserves els llibres de text, t'endús un 10% de regal per futures compres. Fins al 6 de setembre. Consulta les condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
Tot ens és aliè. Només el temps és nostre. De Sentit, de Txema Martínez Inglés.
Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Vinga, parlem de televisió i sèries amb el Darío Porras. Què tal, Darío, com estàs?
Bon dia!
I Mariola bon Cubells i bon Sant Joan. Mariola, com estàs?
Bon dia, companys, què tal, com aneu?
Com prova el Sant Joan? Sou de Revella o no?
Bé. Sí. Sí, no, bueno. molt tranquil·let. Deixa'm dir una cosa.
Digue'm.
És que em fa molta il·lusió.
Okay.
Una hora menys en Canàries.
Canàries.
Em fa il·lusió. Estic a Canàries. Sí, ah! Pregunta-li més a ella perquè ella ha dormit menys que nosaltres.
T'han fet llevar més d'hora, Mariola. Ui.
Sí, sí. Ui. No, i a més, sabeu què passa? Que no m'acostume a lo de una hora menys i he de dir-vos que a punt de no entrar en el programa, saps? Sí. Perquè jo estava en una altra hora. I
ai, dit,
ostres, no, que és una hora abans. Però mira, jo pensava que així no hi havia nit de Sant Joan, i sí,
sí?
A nit estava plena la platja.
És
que la foguereta que n'hi havia donar molta, perquè era una merda de foguera.
Home,
però sí, sí. Però la platja estava plena, sí, sí, i jo vaig baixar a fer una passejadeta. Però no,
petards,
sí que
no,
ho era, eh? Jo ho era. Quan tenia la de la meva filla, anava, sí, i tal, no sé què. Ara, només pensar-ho, me dona, en fi...
Jo és que li tinc aversió als petards, no els suporto.
Sí, jo també.
Esclar que, mira com ho lligaré ara.
En sèrio?
Esclar que per petards...
En sèrio, clar.
Una de les sèries de les que parlarem.
Ai, 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 ai. Exactament. Sí, sí, sí. Exacte.
Què deies, per petards, què?
Una de les sèries de les que parlarem,
ah, sí?
Avui. És,
ah,
és
sí?
com un next comic.
La liaison.
Exacte, és
Va.
Com un next comic.
Vinga, començar una estrena de demà, que promet.
Jo era una persona muy insegura. Yo creía que todo el mundo era muy bueno y que yo no valía nada.
Ese hombre que tú ves allí...
La más grande, la nova sèrie documental sobre Rocío Jurado a Movistar Plus.
Mariola. Mireu, jo ja he vist els tres primers, sí, capítols, i, bueno, esta és una sèrie completament diferent a lo que podeu imaginar, que seria una sèrie sobre Rocío Jurado. La fa Alexis Morante, que és un documentalista que ja ha fet coses com la de Camarón. Té una mica molt diferent a lo que estem acostumats a veure. I jo crec que el documental li fa, a més, justícia, perquè no és una geografia, tampoc indaga ni es para en els moments més tèrbols o més complicats de després de la seva mort, fins a aquella mort. I té, ell m'ho deia un dia, perquè a mi em va cridar per participar en el documental, jo vaig dir, ai, tal, no sé què, em va dir, no, és que el que vull contar és tal, no?
Val.
I... Ell, clar, té aquesta mirada que tenen en el món anglosajó cap a aquest tipus de figures que són mítiques en el seu univers i convertir aquesta dona en el que és amb el seu punt de vista. És a dir, ella narra a través d'una actriu una miqueta les seues memòries, no? I travessa bona part de la història d'aquest país d'una manera, amb una mirada molt lateral i gens joiera i gens tòpica, no? Entonces, jo ho recomano moltíssim perquè crec que conté bé la història.
Però surts tu, eh?
Sí, sí, en el tercer. Bueno, sí, però surt jo com a... Això és lo de menys.
Home, no, Mariola, és a dir... bueno, és lo de menys, aviam.
No, entén-me.
Els fans de la Mariola... Ella,
la Mariola és la més grande crítica televisiva del país.
Jo surt perquè ell me va cridar per contar una miqueta com havia sigut la seva figura televisiva.
Jo, no,
com
Mariola,
I sobretot és que ella és de veres que tot això que s'ha dit de feminista, sí, i diu, bueno, feminista, sí, i a més, una cosa molt curiosa d'això, que ella ho va dir quan ningú ho deia, perquè ara, en fi, salvo Rosalía, tot el món diu que és feminista, no?
Exacte,
però, salvo Rosalía.
Clar, sí, clar, però és que ella ho va dir en moment que no tocava. Sí, sí. O
és que
no...
estem parlant, Freddy i Mariola, no només musicalment parlant, que et pot agradar més o menys, a mi m'agrada, si no estem parlant d'una dona que va fer que, recordeu, l'any 74, amb un vestit amb el que va sortir en un programa, Canvia su suerte, va fer que destituïssin el ministre d'Informació i Turisme, que era Pío Cabanillas. Estem parlant d'una dona...
I en el documental is, això.
Clar, estem parlant d'una dona que va sortir amb el pit descobert a la pel·lícula La Querida. Estem parlant d'una dona que va fer una cançó, Lo siento mi amor, on parlava que hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Estem parlant d'una dona que Amores a soles parla d'una masturbació a la platja. Ostres, és que no és només de boquilla, és que va deixar empremta de moltes coses.
El documental ho contava molt bé, este recorregut d'una dona de la que no s'esperava això, no? Una dona que es va quedar orfa als 12 anys. Hi ha una frase en el documental que a mi em va encantar, que ella diu... I jo, dos germans que tenia, quan va per son pare, ens van quedar amb la calle pa correr. I és que em pareix una definició perfecta de quedar-se en no res, no?
Totalment.
I després d'això, clar, està molt bé perquè no abunda, que és lo pitjor, no?
Sí.
Quan ja comença la tele, la mala tele, a pervertir tot això, i en debats que ja no tenien res a veure amb la... la seva història musical i artística i tal. I jo sempre dic que aquest tipus de dones, si no ha estat així a Espanya i no haguera tingut, a més, la part esta de la copla, del folclore, que és de veres que estava molt relacionada amb un món que no ens interessava, la veritat, encara que ara hi ha un punt d'aixina més postmodern que intenta recuperar-lo, haguera sigut una... O sigui, vull dir, en un altre país em passa com a Maciel, no? que després la cosa se trenca per diferents motius, però que tindria un valor en si mateix per això que ha contat Darío i per la seva música i per la seva manera de cantar, no?
Mariola, estàs d'acord amb mi que s'ha parlat molt. Molta gent jo crec que té la imatge de tot el que ha vingut després, no? Si Ortega Escanos, claro. Rosa Benito, claro. La seva filla, los hijos de la hija... Un merder que ha fet que una mica la sensació de bona part del públic sigui de que la Rocío Jurado era allò altre.
Era això, sí.
I era molt més,
era caspa,
sobretot anterior.
Sí, anterior. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. També vos he de dir que, clar, tots tenim cadàvers en l'armari, alguns més que altres, però és que casar-te con Ortega Cano, és que jo això no lo puedo entender de ninguna manera, lo puedo entender. O sea, de ninguna manera.
La más grande és aquesta nova sèrie documental de Rocío Jurado a Movistar Plus. Seguim ara amb una sèrie que no he vist, que tothom diu que està molt bé. Cinquena i última temporada.
Pregunta-li a Darío.
Ara, aquest és el petardo?
No!
Vinga, anem a The Bear.
No posis dir petardo a The Bear.
The Bear, Disney Plus.
Chef, you good? Just take a breath. Listen to the pan. You hear the music? It's our last day.
Aviam, torna aquest divendres, de Bear, Darío, i s'acaba ja, eh?
Sí, no l'he vista, estic esperant en candeletes que arribi aquesta última i definitiva temporada d'aquesta sèrie, d'aquest xef d'Estrella Michelin que se'n va a fer-se càrrec del restaurant o del bar d'entrepans així senzillets del seu germà que se suïcida. És veritat que estan abusant una mica massa, entenc els detractors de que diguin que ja prou, però a mi és una sèrie que m'atrapa. Trobo que està... El problema és que està repetint massa la fórmula i l'última temporada ja es va semblar una mica massa la tercera.
Yeah.
Per tant, bé, perquè és una sèrie de qualitat, però ja està bé, ja el cinquè. Recordem que venim d'aquell capítol extra que vam comentar aquí, que es deia Gary, que el protagonista era el cosí del xef, justament amb el germà del protagonista, que era un capítol allò... capítol càpsula, no?, d'aquells que en teoria no tenen res a veure, però no explicarem què passava al final, però al final d'aquest capítol, que és tot un flashback, hi ha una imatge, figura que del present, on passa una cosa amb el cosí, que suposem que serà una mica el tret de sortida d'aquesta última temporada. A mi em sembla que ha estat una de les sèries més importants dels últims anys. Em sembla que ha abusat de repetir la fórmula. Ja estic una mica fart de veure el Carmine agobiat i deprimit i estic una mica d'alegria en la vida.
Yeah.
Però em sembla que paga la pena recuperar aquesta sèrie.
Ric, perquè l'altre dia vaig veure el Hugh Laurie, el que feia de House, que en alguna xarxa social li van posar... Trobo que els episodis de House sempre passa el mateix, és molt repetitiu i tal, i ell va contestar, diu, saps què passa? Diu, vam intentar alguns que fos una malaltia molt fàcil de resoldre, però als 5 minuts ja havíem acabat l'episodi, i en vam intentar que no resolguéssim la malaltia, però que es morien els pacients. Diu, què vol que li digui? Diu, hem fet servir aquesta fórmula i em va semblar una resposta tan british
boníssim,
i tan elegant.
Meravellós.
Mariola, de ver.
No, jo no tinc res que dir.
No, No.
Hombre, no, però això ja ho sap Darío, no?
No hi vam entrar.
Per vosaltres.
Però no hi has entrat mai.
No tinc més preguntes.
I de la següent crec que tampoc, Mariola.
I la següent crec que
no puc en ella.
Coneixent-te com et conec.
No, és que ja veuràs com dirà el que dirà.
Però de ver, perdó, no hi vam entrar mai? És a dir, no t'ha agradat, vull dir...
No, sí, vaig entrar en la primera i vas dir, què?
I ja està.
Pa què? Tot això, pa què? I vaig dir, no. I, però, clar,
ja que segur que vas dir que pa què amb Casa de Dragón.
Sí.
Bueno, també. Veus? Ja sabeu que aquest tipus de sèries, per a mi, són irrelevants.
La Casa del Dragón, va.
These are turbulent times.
Tercera temporada.
Sí, jo aquí he de dir... T'he de confessar un problema. A veure, posem en antecedents. Això sí. És com una preqüela de Game of Thrones. Sí. Passa 200 anys abans, quan l'univers aquest de Casa de Juego de Tronos
no puc més,
governen els Targaryen. Jo aquí tinc un problema. Jo soc un senyor de 51 anys. Tinc el cap pel que tinc la memòria selectiva... I jo em faig un embolic.
Bueno,
perquè, perquè aquí, clar, hi ha la reina, que té un fill que es diu Aemon, un altre es diu Aegon, sí. Un altre es diu Daemon, un altre es diu Damien, un altre es diu Rhaenyra. Sí. Tinc un problema ja de base. Després, un altre problema. Hi ha una reina, Targaryen, que és una de les famílies, que és rossa. Els seus fills són morenos. En canvi, després hi ha la seva millor amiga que s'embolica amb el seu pare, que és morena, els seus fills són rossos, entre els noms. Yeah. I després hi ha uns altres homes, que són una altra família, que són de raça negra, que tenen els cabells rossos platí. Yeah. Em faig un embolic.
Però tu no havies vingut així.
Ja no només...
Tu no havies vingut així a defensar.
No, precisament. I una altra cosa que portaré a Casa de Dragón.
Ja puc callar-me.
No.
Ara
va ser molt més... tenia molta més intenció, tenia molta més màgia, tenia molt de més encant. Una sèrie petita, molt més petita que Casa de Dragón, com El Caballero de los Siete Reinos, que en vam parlar aquí també, que era molt més menor, però estava molt més cuidat. No cal 23 milions de personatges amb el mateix nom.
Aquesta no l'he vista, però en l'original de Joc de Trons, jo en l'original de Joc de Trons tot d'una et sortia un personatge i deies aquest qui és. No, és un que va sortir al segon episodi de la primera temporada.
Però a Game of Thrones hi havia 6 o 7 territoris amb moltes famílies diferents. Era molt més fàcil d'ubicar. Aquí és tothom al mateix lloc. Amb noms més o menys semblants, amb lluites de poder per veure qui regna, qui no regna... Se m'està fent una mica a bola. Només he vist el primer capítol, però començo a estar una mica fart.
I Mariola, no ho hem intentat, ja?
Què dius? Jo no sé de què parleu. Jo estic així escoltant-vos per...
Però a Joc de Trons, no me'n recordo si havies d'entrar tu a Juego de Trons.
No, jo.
Tampoc, eh?
Vamos,
tampoc.
Res, tota aquesta saga, res. Jo estic escoltant-nos per escoltar-vos per educació, però... És a dir, que no tinc res que dir.
Ja. Sí, això del teu tema amb les sèries fantàstiques, vull dir...
No.
A més és a tot, a Marvel...
No n'hi ha cap.
Star Wars, tot.
I el Harry Potter, la nova aquesta sèrie del Harry Potter, tampoc?
Oblida'm.
Doncs tens oasis.
I ara damunt arribarà Nolan amb l'Odissea. Sí. Estic ja que no puc...
Però aquesta té bona... No és el mateix, aquesta té bona pinta. Molt
bueno,
bona.
La Mariola posa...
Un plasta, otro plasta.
Mariola,
per l'amor de Déu, Christopher Nolan, ara ens petem.
Barreja l'Odissea amb Game of Thrones.
Però no para d'Oppenheimer, per exemple?
Oppenheimer, em va agradar... Bueno, sí, si no fora, com diu la meva amiga Maria Guerra, si no fora per la quantitat de dones tristes que trau a la pel·lícula, per lo de Messi.
Això sí.
Sí. I romantitzar la història també, dius, bueno... Nolan!
Bueno,
no vaig a cargar a Nolan.
No, ja ho has fet, ja el pobre Nolan ja l'hem destrossat.
No.
Vinga, anem a una altra sèrie, en aquest cas a Netflix, aquesta que es diu Oasis.
El verano. El mejor momento para olvidarse de toda la mierda del día a día.
Bienvenido, soy el director Gas Infinity. Aprovecho para presentarles a mi hija Celia.
Encantada de poder recibirles.
Vaya locura de sitio, ¿no?
Es un resort.
¿Es aquest el petardo o no? ¿Això és el petardo?
Mira, sí, per favor, deixa'm dir una cosa. Sí. Deixa'm dir una cosa ja, Darío, i te ho dice a ti.
A veure.
A tu tot. No es pot fer ara mateix... Estes coses. No dir esta merda. No, estes coses. No,
si estàs a Canàries, tu.
No es pot. És a dir, ens han fet Élite, que sembla arte i ensayo comparat amb esta sèrie, i tu ara mateix no pots donar-li això als adolescents. Ni als adolescents, ni als que no som adolescents.
Perquè
White Lotus, no, per l'amor de Déu, no és ni low cost de White Lotus ni res que se li
Però això ho he sentit jo, que la defineixen.
És horrorosa.
És que és una còpia baratíssima.
Però horrorosa, és a dir, és que no té ni la gràcia que tenia Élite, sabeu? O sea, la gràcia que podia tenir Élite, esta no la té.
És tal qual, és com si fossin els alumnes d'Élite anant al resort de White Lotus, però mal. Jo sí que ho diré, és una punyetera merda, ho sento, ho dic amb perdó. Hi ha una frase al primer capítol que diu una de les protagonistes: uf, te ha quedado precioso para una taza de Mr. Wonderful. Mr. Wonderful. És com si el senyor Mr. Wonderful hagués fet el guió d'aquesta sèrie.
Ah, sí, eh?
Trillat, suposadament t'has de posar calent, se suposa, amb les imatges.
Sí, sí,
no t'hi poses. Copia de manera molt barata White Lotus, amb imatges allò d'un gripau, d'un arbre, d'uns sorollets allà enmig de la nit, d'una piscina, una veu en off irritant, uns actors que ho fan bastant malament.
Sí, sí.
A mi m'ha sabut greu veure Maria Botto, Mercè Sampietro, un ex-Ugalde, Alicia Borrachero, que són...
Verónica Sánchez.
Verónica Sánchez, que són gent que ha fet coses bones en aquest país. I és que és una...
No s'aguanta,
És un castanyot.
No s'aguanta.
Com diu la Mariola, és ofensiu. És ofensiu que avui en dia es faci això. No s'aguanta el guió, ni la interpretació. Al final, m'he menjat els 8 capítols que dura la sèrie al final. És lamentable. És ofensiu, de veritat, que avui en dia... I Netflix, que s'ho faci mirar, perquè sempre fa... Últimament fa... Recordem que són els del Refugi Atómico. Prou Netflix de fer sèries com si fossin... hamburgueses aquestes ràpides, perquè no, un mínim de qualitat, per l'amor de Déu, demano,
Està la segona entre les sèries més populars.
Sí, clar.
Està la segona entre què? Les sèries més populars de Netflix?
Entre les sèries, sí, però això són aquestes estadístiques que no se sap mai què signifiquen. Més populares, què significa?
Clar,
que estan tres persones parlant a Catalunya Ràdio d'ella dient una mierda?
Sí. És que... Igual és això,
Claro.
Estaria molt bé si la definició fos aquesta. Quan hi hagi tres persones a Catalunya Ràdio rajant, surt com a més popular. Bueno, doncs Oasis, res de res, vaja. Res de res.
Ofensiu.
Vinga, escolta, ja que estem al capítol... Vaja, deixem... Estem al capítol televisió, vull dir, deixem les sèries. Passa per l'arbre, què?
Passa per l'arbre.
Amb la nova prova, no?
Ara han canviat, ara fan una cosa que es diu de la A a la Z.
Sí. Sense rosco?
No hi ha rosco, hi ha les lletres posades en horitzontal, de la A a la Z o de la Z a la A.
Sí.
I, a veure...
No, a veure, Darío.
Es passa palabra, però...
És de veres que, perquè estem... Fa 25 anys que estem mirant el rosco com tal.
Sí.
Era molt difícil canviar-ho tot, no te acusaren de plagi i de poder-es fer-ho directament. No se ha resentit drama en audiència després de canviar el tal. I jo completament convençuda de que ens acostumarà a la nova prova i l'agafarà de la mateixa manera que agafava l'altra. És de veres que em sembla una miqueta més complicada, però perquè ha canviat la mecànica. Jo el que me pregunto és, per favor, com és possible que Telecinco, que té des de fa 2 mesos en propietat el rosco, no hagi tingut el músculo televisiu com per allà llançar el seu format per avançar-se a la...
Clar.
A nou d'altres mèdia. És a dir, tens una prova que és la prova definitiva. L'has comprat, has pagat una pasta. Després de tota la polèmica, de veres no tens a ningú ahí treballant per dir no, anem a treure este concurso i es va dir el rosco, perquè pot dir-se el rosco. Ostres, jo de veres que no ho entenc. Clar, i tots arribaran de l'estiu amb un format, no sé què, presentat per Cristian Gálvez, que estarà, que després d'haver dissat el papa anirà ahí i diràs, pues venga, pa'lante.
Després d'haver deixat el papa.
Sí, sí.
Que lo del papa, això no ho hem comentat així, però jo no me... Jo no he superat el Bernabéu.
Els gols del cristianisme, no?
Con goles...
Manolo Lama.
Manolo Lama.
Iba a meter la iglesia. Manolo Lama, Cristian Gálvez, Patricia Pardo i l'altre, que no sé com es deia. Com es deia?
Paco González.
Paco González.
Paco González. Sí, bien gol en el Bernabéu, com si fuera la Iglesia Católica. Jo ja ho he visto. Després d'això.
Jo he d'admetre que també, quan ho vaig veure, dic, mare meva, tio.
Sí, no.
Hombre, per favor, i després, perdoneu-me, però després és que esta comparació entre, no, claro, tal, en Catalunya s'ha fet millor. Hombre, sí, és que la retransmissió, és que lo de la Sagrada Família, compares una cosa amb l'altra i dius, què? No? O sea, es que, vamos, y dic yo, que no soy catalana y que entén perfectament...
Mira, lo que es va fer a Madrid amb el papa és com Oasis.
Ah, exactament.
I a Barcelona és com la primera temporada de White Lotus.
Exactament.
Que ben trobat. Dario, què deies d'això de passar per l'arbre?
No, que subscric el que diu, ha desaprofitat l'oportunitat de passar-li la mà per la cara a Antena 3 amb la marca El Rosco. Per què? Perquè, tot i ser molt important la prova final del Rosco, la gràcia, la màgia que té aquest programa és en bona part tot el que s'ha creat, sobretot entre Roberto Leal, que em sembla un tros de presentador, i els concursants. I si li dones l'oportunitat de refer-se i que en 4 dies la gent et compri, venga, de la A a la Z, de la Z a la A, ja m'està bé, en 4 dies s'aprendran la mecànica, ja els agradarà, clar, i oblidaran el Rosco. I si Telecinco no m'ho fitxa, diràs, hòstia, tens allò un actiu importantíssim en el món dels concursos. És segurament la marca més important que hi ha hagut en els darrers temps. I la tens allà amb un calaixet guardadeta, malament Telecinco.
Doncs ho deixem aquí. Conclusió, de Ver, Casa de Dragón, discrepància, Oasis, acord en que no val la pena.
Unanimitat.
I la Más Grande, que això també,
sí. La
Más Grande és la Mariola.
A més, escolta, jo soc molt partidari dels documentals. Mariola, Darío, mil gràcies. Que porteu-vos bé.
Adéu. Adéu.